Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Txell Vallespí. El Partit Popular demana la compareixença urgent de la vicepresidenta Teresa Rivera i dels ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska, tant al Congrés com al Senat, per la gestió de la crisi provocada pel pas de la dona, sobretot al País Valencià. Madrid, Toni Fortesa.
Bon dia. El Partit Popular exigeix que els responsables de transició ecològica, interior i defensa expliquin durant el ple les actuacions preses. Així doncs, el Partit Popular vol demanar responsabilitats als responsables d'aquests tres ministeris que han pres decisions al voltant de la crisi provocada pel pas de la dona. En concret, demana la compareixença de Teresa Rivera perquè informi de la seva gestió i de totes les mesures que ha pres per adaptar-se al canvi climàtic. També per les infraestructures engegades per protegir la població. D'altra banda, el Partit Popular demanarà al ministre d'Interior que expliqui els desplegaments de les diferents unitats per respondre a la crisi. La compareixença de Robles va lligada a la participació de la UME i de les Forces Armades.
Més notícies relacionades amb la dona, Albert Manyà.
El govern espanyol aprova ajudes urgents per valor de 10.600 milions d'euros per reconstruir els municipis devastats de la dona, el País Valencià, Castella-La Manxa i Andalusia. El pla de reconstrucció inclou ajudes directes, exempcions fiscals, ajornament d'impostos, moratòria del pagament d'hipoteques i avals per als préstecs per a particulars, empreses i institucions damnificades. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
Este plan va constar de tres fases. La primera, que es la respuesta inmediata, urgente. La segunda es la de la reconstrucción de las zonas afectadas. Y finalmente una tercera, la fase de relanzamiento y por tanto de transformación para adaptar el territorio a la emergencia climática.
Per cert, que l'Ajuntament de València ha tancat 6 platges del terme municipal per facilitar les tasques de neteja i retirada de canyes per al pas de la dona. Són les platges de Pinedo, Arbre de Gos, El Saler, Garrofera, Devesa i Perellonet. I és que l'acumulació d'aquests residus pot suposar un risc per la salut pública i també pel medi ambient. La mesura també està pensada per deixar via lliure les màquines que entren i surten de les platges per netejar-les. La policia local ja ha precintat les platges i s'obriran gradualment un cop s'acabin les tasques de neteja.
Les patronals COE i CEPIME rebutgen l'última proposta de reducció de jornada laboral del govern espanyol després de la reunió extraordinària que s'ha fet avui per abordar el tema. La COE manté que la reducció de la jornada laboral no s'ha d'establir per llei, sinó els convenis col·lectius, com s'ha fet fins ara, i afirma que la mesura suposa una intromissió a la negociació col·lectiva i amenaça la supervivència de moltes empreses.
I al Canal Montsià, els Mossos busquen els lladres que han arrencat un caixer automàtic d'una sucursal bancària. Els fets han passat de matinada a Tarragona, Ricard Buigas.
Bona tarda. Els lladres han endut el caixer automàtic d'una sucursal del Banc de Santander a l'Avinguda Catalunya d'Alcanar. Els Mossos han rebut l'avís a 3:15 de la matinada. Els autors dels fets han utilitzat un camió robat amb un braç articulat per arrencar la màquina i endur-se-la. Per fer aquesta maniobra han causat danys en alguns vehicles que estaven aparcats a la zona. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Almacelles, una població de 7.000 habitants del Segrià, només compta ara mateix amb un dels seus 7 agents de la policia local que hauria de tenir operatius. L'Ajuntament assegura que convocarà una nova oposició, però alerta que per als municipis d'aquestes dimensions és molt difícil consolidar plantilles policials. Lleida, Estela Busoms.
Bona tarda. Entre vacants, baixes i trasllats temporals, un sol agent treballa de dilluns a divendres, però nits i caps de setmana no hi ha servei. Òscar Lalana és delegat de la UGT al consistori.
A més, aquest l'únic policia que quedarà amb el distanciament també dependent de fer una part de les seues vacances, amb la qual doncs hi haurà algun període que no hi haurà cap mena d'efectiu.
L'alcalde d'Almacelles, Joan Bosch, es compromet a convocar un nou concurs, però alerta.
És difícil tindre plantilles estables, sobretot quan tenim Lleida molt a prop, perquè les ofertes de treball de Lleida són més llamineres. I mos passa a tots, eh?
Interior estudia fórmules per evitar la fuga de policies locals. Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
Esports, Sonia Oleart.
El Barça juga demà al camp de l'Estrella Roja. Avui el Girona afronta la quarta jornada de la Champions. A 6:45 del vespre, PSV Eindhoven Girona, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Destacen també avui Madrid-Milan, Sporting de Portugal, Manchester City i Liverpool-Bayern Leverkusen. Per cert, que el Barça Atlètic de Madrid del 22 de desembre no es jugarà a Miami com volia la Lliga i es disputarà amb normalitat a Montjuïc. A la Lliga Femenina de Futbol ha jornat a Llevant-València, previst per aquest diumenge, i la Lliga ha demanat a la Federació Espanyola de Futbol l'ajornament del partit del València d'aquest dissabte, que ha de jugar a Cornellà al Prat amb l'Espanyol. També han demanat l'ajornament del Tenerife-Llevant de segona. En bàsquet, la penya té aquest vespre a les 8 partit de la 7a jornada de l'Eurocup a la pista del Trento italià. La penya ha arribat de matinada a Trento, després que ahir va sortir amb 11 hores de retard des de l'aeroport del Prat pels efectes de la dana. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà oficialment l'última cursa del Mundial de Motociclisme, en lloc del circuit de Xest, portarà el nom de Gran Premi Solidari de Barcelona.
Fins aquí les notícies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Ser dona moltes vegades et posa en perill. Com viu l'assetjament sexual una dona invident, que no hi veu, que no pot defensar-se? A Les dones i els dies, aquest dimarts, Maria Petit.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimarts a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Bona tarda, família. Avui som dimarts, i si vol dir, si és dimarts vol dir que fem la sobretaula, amb els carquinyolis majors. Llucia Ramis, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Cansada, però bé.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Cansada a tu personal i a títol social, crec que estem tots una mica esgotats de patir i de veure el patiment aliè. Avui seguirem parlant d'aquest fenomen de la dana, ja no tant de la dana, sinó de les conseqüències que està tenint tot plegat i què podem fer, sobretot, per ajudar. Brigitte Lamour, la nostra pubilla catalana, la nostra cupletera, que avui dedica la seva cançó a tot el País Valencià.
Pero frenar, no ves glòries.
Brigitte Lamour, bona tarda.
Bona tarda, radioients i radioientes. Nena, estic molt trista, emprenyada i decepcionada. I llavors avui li vull dedicar tot això. Mira, l'escalf i la solidaritat a totes les famílies que han patit les conseqüències de la dana i els familiars que han perdut els seus estimats. Perquè, nena, bueno, és molt difícil. Ara ho parlàvem amb la Llucia. Fa una setmana d'això, nena, hi ha tanta feina a fer.
Ahir ho parlàvem i potser hi ha reconstrucció del País Valencià, ja no per setmanes, sinó per mesos. I no per un mes ni per dos mesos, sinó que possiblement per bastants... Ui, que llenço l'aigua per tot arreu. Per bastants mesos al País Valencià. A veure, carquinyolis a la producció. En David Bueno i avui a la peixera, la Dolors Joanola. I a les ratafies al control, en Sam Silva i en Fran López. Damiano David, Dàfid, el cantant de Maneskin, que prepara el llançament del seu àlbum debut en solitari, del qual ja es coneixen dos singles, Silver Lines i aquest Born with a Broken Heart.
Tan guapo.
Mira que jo ho havia quadrat i vaig m'ha trepitjat el Broken Heart. És que, per favor, és tieta.
S'ha escoltat que he dit que era tan guapo?
Era tan guapo, sí, s'ha sentit.
És que és molt guapo, nena.
Gràcies per recollir l'aigua que he tirat per aquí sobre, eh?
Mira, nena, no parlem d'aigua.
Ai, sí, calla. Calla, que ja fa prou estralls. Aquí a l'estudi, carquinyolis habituals, Fran Domènech i Carlos Baray, per bona tarda, estimats.
Què tal, bona tarda?
Bona tarda.
Ai, senyor, a veure, Déu-n'hi-do. I també, deixeu-me sumar avui, que ja tocava que tornés a la sobretaula. Esther Vallès, bona tarda.
Gerard, és que t'has oblidat completament de mi.
Mira, me n'he oblidat perquè...
amics habituals, ja no n'hi ha cap ni un més.
Saps què passa? Que m'he acostumat a viure sense tu, perquè m'has abandonat una setmana.
Està bé.
Però si és la flor i la llum.
Moment, moment. Et queixaràs.
No, jo, és que de moment he vingut aquí sense queixar-me. El que passa que els companys m'han dit, bueno, clar, és que ja no passes per aquí. Jo us he enyorat molt, us he trobat a faltar.
Arregla-ho ara. Carlos Baraiber, va, què m'expliques?
Mira, avui et vull parlar de dos protagonistes d'aquests dies. El primer és un protagonista, podríem dir, positiu, que és Óscar Puente.
Positiu.
No sé si tens alguna aigüera, alguna gotera a casa, alguna canyeria que no funciona...
Mira, visc en un baix i visc al Baix Llobregat. No preguntis, val?
Necessites alguna cosa perquè ve...
No preguntis.
Però què és, manyà?
I t'ho arregla. És el ministre de Transports.
Ah, fa de tot una mica.
No, no, he dit que... No, no, he dit
no,
el
que
nom.
Es diu Puente, dic.
Sí.
Puente,
sí.
El nom, no? Sí, és el ministre de Transports. S'està convertint en una mena d'heroi, en el Bob al Manetes, perquè el seu ministeri està arreglant infraestructures a un ritme endimoniat. I ell no para de pujar-ho i explicar-ho a Twitter. És un tio hàbil a xarxes.
Comunica
i...
bé, comunica bé.
Comunica bé, té moltes fotos de gent fent moltes coses, ja sabem que veure obres és una cosa que ens agrada a tots, no? Els usuaris ja li hem demanat, si us plau, per exemple, que es posi a acabar la Sagrada Família, o que, per favor, faci ja l'últim llibre, el que falta per fer, de la saga de Joc de Trons, que ja ho sabeu que és la gran cosa per acabar, no?, que queda el setè llibre. És el que dèiem, està traient rèdit de liderar un ministeri que té excavadores, treballadors i potència per arreglar coses que són de la seva competència. La contra, per Óscar Puente, clar, molta gent li està agafant tot el que està penjant i està dient, nano, si t'hi posessis, igual això del nostre de Rodalies, ho arreglaves
en dos dies, clar, que ho arregla en dos dies, si s'hi posa.
O el corredor mediterrani, que
per
també
exemple?
No t'hi hagis de
posar. Això és a l'època romana, nens, i ja no t'hi arreglo.
Que potser en un cap de setmana també m'ho arreglaves. I ara també, bueno, et volíeu posar els dos protagonistes del dia, i ara, i posant en quarantena el que explicaré, perquè és una informació que només treu El Confidencial,
ai, ai.
És sobre l'altre protagonista de la setmana, que és Carlos Mazón, president de la Universitat Valenciana. Doncs segons El Confidencial, recordeu, no?, que portem una setmana dient que si van fer les alertes a l'hora o no, quan tocava, etcètera, etcètera, doncs El Confidencial, segons explica i segons fonts que han tingut ells accés de la Generalitat Valenciana, Mazón es va presentar 2 hores tard a la reunió d'emergències del CECOPI, que estava reunint les dades i la informació sobre el que estava passant al País Valencià. Això no t'ho puc concretar ara mateix, però aquest és el titular.
Investiga'm què estava fent Mazón.
Mazón va anar 2 hores tard a la reunió d'emergències el dia de la tragèdia.
Fran Domènech, bona tarda. Amb què vols començar avui el programa?
Nena, alegria.
No, perdona, el tema més... Ja sabeu quina data és avui. Avui és 5 de novembre de 2024. Sí. Hem de parlar d'un tema important, un tema que afecta molta gent i que afecta a tots els ciutadans, concretament els d'Europa, perquè ja tenim el primer cançoner de la Unió Europea.
Explica'm-ho
això.
Què és això?
A veure, no és que ens haguem d'aprendre un himne ni res. Això és un recull de 164 cançons, 164 cançons que representen els 27 estats membres.
Estàs dient que hi haurà couplet?
Espera't. Descobrim-ho.
He calculat que si hi ha una mitjana de 3 minuts, són 8 hores, si féssim una llista. Són 8 hores escoltant música de la Unió Europea.
Això hauria de fer un matí de Catalunya Ràdio, l'Ostrell, posar 6 hores de música...
Vinga, ja està.
I la playlista europea.
I el programa fet.
Han trigat gairebé 10 anys. Això ha involucrat...
És una feinada, això.
Una feinada.
Ho sent temps.
Posar-te d'acord amb tota la Unió Europea.
Què és Europa?
Óscar Puente, l'únic.
Perdona. I 90.000 persones que han participat en aquest procés de votació. A veure, això és un cançoner, d'entrada, l'hem anat a buscar, s'ha de dir que és un llibre, és a dir, és un llibre que recull la lletra original de totes les cançons i a cada cançó hi ha un codi QR on tu pots accedir a la cançó en qüestió. No les posarem totes, perquè ja hem dit que són unes 8 hores, però centrem-nos, per exemple, en les que ha triat, doncs, Espanya. Segons els responsables de la tria... insisteixo, d'organitzacions musicals, escoles de música, etc. Es tracta de clàssics atemporals, d'acord? Són 6 cançons per país, en aquest cas Espanya ha triat 6 clàssics atemporals
que
es consideren...
Hi ha algun que és molt fort, eh?
Tocarà el cor o no?
Pel que expliques, Fran, són els propis espanyols que hem triat aquestes 6 cançons.
Sí, efectivament.
Heu triat.
També de 90.000, a mi no m'han trucat.
A veure si us sona. La primera, en la categoria de cançó infantil, Don Pepito. Hola, Don Pepito. Sí.
Això representa Espanya.
Però
hi ha d'haver una categoria infantil,
sí,
Brigitte.
Sí, hi havia 6 categories, que ara anireu veient. La categoria infantil, Don Pepito, va ser la guanyadora.
Però qui ha votat? Només el meu avi, no?
No sé, hi ha hagut...
Es podia votar?
Però això és de bo.
Això també, si hi ha algú que ens estigui escoltant i ha votat en aquest cançoner europeu...
Que és escoles de música, no?
Organitzacions musicals, escoles de música...
Heu votat en aquest rànquing europeu? 607-07-09-01. Coneixeu algú que hagi votat en aquest rànquing europeu? 607-07-09-01.
A veure, cançons populars. Anem a la categoria de cançons populars. Ha guanyat aquesta. Estudi.
Ja podem corroborar que no ha votat ningú.
Això. A Catalunya no han trucat.
No, trobo que destila una modernó.
Anem a la categoria de...
Cançó de borratxera.
Que has 10 anys a fer això?
Fe i llibertat.
Ai, de llibertat.
Ja diríeu que és la cançó de llibertat.
La del Raimon o Lluís Llach.
Destaca.
Això.
Portem 3. Portem 3, ens en queden 3 més.
Hauríem de fer l'exercici de fer-ho a Catalunya?
Sí,
s'hauria de fer. Els catalans què votaríem?
El cançoner de Catalunya s'hauria de fer, sí. A veure, anem a la categoria, la quarta, categoria d'amor. Si tu no, estàs aquí, de Rosana.
No quiero
Julio Iglesias, no?
No ha guanyat Julio Iglesias. Ni una altra que ara proposarem.
Bueno, aquesta encara té un pas, nena.
Sí, però no és molt top, no?
Ni la Rosalía. Almenys hi ha una senyora.
Ara, la primera.
I... dues categories que són de la mateixa persona. És a dir, una mateixa persona, concretament catalana...
Ai!
S'ha portat...
La Julieta!
Dues categories.
Amb peus.
Joan Manel Serrat.
Però no era...
Ha guanyat.
No era un ràquing espanyol.
La categoria de la fe, amb la cançó La Saeta.
Això.
I amb la categoria de natura, per la cançó...
Mediterráneo. Quizá porque mi niñez sigue jugando... Ho hem vist, eh? Però trobo una miqueta envellidot, aquest rànquing.
Això és a 1962, no, nena?
Cançons que
han quedat fora. Qui ha votat això?
El de la OTI, hem preguntat.
Cançons que han quedat fora.
Em sorprèn molt que no hagi sortit el Quédate. Ah, això
deixa anar. No hi és el Quédate, però Mujer contra Mujer, de Mecano. Ha quedat fora. El Corro de la Patata.
Com?
Ha perdut contra...
Un moment. Deixa'm fer un disclaimer, val?
Un què?
5 de novembre del 2024. Ho dic perquè si hi ha algú que es connecta ara a Catalunya Ràdio diuen quin cony d'any estan parlant aquests.
No, que sí.
5 de novembre de 2024.
Cançó popular també hi aspirava el noi de la mare.
Home!
El noi de la mare no va arribar al top 6.
Ai, que raro.
És ben bé que Europa ens mira, eh?
Sí.
Que mira de quan us veu.
Ens mira, però té els ulls tancats. Té els ulls tancats. L'estaca de Lluís Llach, per exemple, tampoc ha arribat en aquest top 6. Nosaltres què fem des de la tarda? Una proposta. La cançó que ens hagués agradat que estigués en aquest top 6, la cançó més viral del moment, que és I solo tu, no sé si la coneixeu, del 2011, que és del grup Marengo, on cantava una persona de la qual ha parlat abans, Carlos Baraíbar. Carlos Mazón.
Y solo tú, y solo yo, el cielo azul y en tus ojos el amor.
Mira, dic una cosa.
Això és el Bakeli, que era català.
No, però aquesta veu és Carlos Mazón?
Sí, Carlos Mazón està versionant una cançó que havia fet el Bakeli l'any 1980.
Hi ha coses que se li donen bé.
Sí, clar.
Sí, juntament amb...
Bueno, bé, nena, fot uns galls que ni els del Prat de Llobregat.
De fet, hi ha un Change.org que demana que torni al grup Marengo perquè d'aquesta manera s'atreuran el Mazón de sobre.
Recordem
no m'ho puc creure, de veritat, és d'ell?
És el nostre Zelensky.
El grup Marengo, del qual formava part, amb dos homes més, es va presentar a la preselecció del Festival d'Eurovisió de l'any 2011 i no va passar perquè doncs, hi havia altres artistes, com per exemple Lucía Pérez, que és la que va representar Espanya, o Sonia i Selena, que van passar per davant de Marengo en aquest cas.
Perdre contra Sonia i Selena ha de ser una cosa estranya.
S'han tornat a juntar aquestes dues,
Però ara no es diuen així.
No es diuen ja Sònia, si
crec que hi ha una que és diferent.
La Selena, perquè la Sònia és la Sònia.
No, però vull dir que han canviat una de les dues, que no es porten bé entre elles.
La Sònia ja no és... La Selena ja no és la Sònia.
Ah, veus? Han tornat, si ha tornat al 50%, s'ha agafat una altra Selena.
Bueno, com les va, cara, nena.
Va, anem supertard, eh? Passen 18 minuts de les 4. Esther Vallès, amb què obres?
Doncs mira, entre l'ombra o no ombra, vista el que ha explicat el Fran d'aquests dies, ahir va tornar a la televisió un personatge molt nostrat, que segur que us sonarà.
Ai. Hòstia, pilotes!
Home, i tant!
És en Miquel Montoro, el veí de les Illes Balears.
De la Llucía, el veí de la Llucía.
Sí, amb 11 anys es va fer molt famós per fer de pagès i dedicar-se una mica a divulgar el que ell sabia sobre el camp. Per aquell llavors va passar per molts programes i era un tio molt entranyable. I ara, després d'alguns anys fora del focus, amb 18, ja tocant la majoria d'edat, ha tornat a la tele. Ho va fer ahir al vespre a La Revuelta, el programa d'en Broncano, i mireu a què s'ha volgut dedicar.
¿Y tú has optado por ahora qué estás haciendo?
Yo soy herrero.
Ahora herrero, eligió herrero el tío,
No todo mundo sirve para estudiar, creo yo. Y aprender un oficio es estudiar una carrera para mí. Saber hacer un oficio, ahora herrero mismo, todo mundo sabe soldar. pero no todo el mundo sabe hacer un acabado.
Perdón, Miquel, nadie sabe soldar. Si
no,
nadie sabe soldar.
Si no, tothom sabe soldar. Ara diu que és barret.
No, no, mare, estic tan d'acord amb Broncano. No, todo el mundo sabe soldar. Home, no.
Sí, ja, sí, sí. També amb ell, perquè els oficis han de tornar, nena.
Sí, això sí, això sí. Això sí.
Els universitaris estan de pes col·locant a prestatges de supermercats.
I que al final tot és un ofici. El que fem nosaltres aquí a la ràdio, per molt universitaris que siguem, l'aprens fent-lo, eh? No anant a classe.
I que és important un discurs com aquest noi de 18 anys, que ve d'un poble molt petit, de Sant Llorenç de Cardassar, que ja podem tenir molta intel·ligència artificial, el que dèiem ara, no? La Brigitta, moltes carreres, però el dia que se't trenca una persiana, tu aquí truques. Només hi ha una única persona al poble que et sap arreglar una persiana, així que des d'aquí ho celebrem.
Bravo.
Una abraçada a Miquel Montoro, que és una persona molt amable, també us ho dic ara. Vinga, va, nosaltres, que quan passen 5 minuts d'un quart de 5 de la tarda, comencem la sobretaula.
Torrons, galetes i xocolates Virgínies. De sempre, de tots, ens porta cada dia a la sobretaula.
Quan els nostres ulls veuen imatges com les que ens ha deixat la Dana, és normal, i ara ho dèiem a l'inici del programa, i sobretot humà, que vulguem ajudar. Que vulguem ajudar com sigui. De seguida s'organitzen recollides d'aliments, de material de tota mena, caravanes de voluntaris, ajuda sens dubte ben intencionada. Però que pot fer més nosa que servei. Ahir parlàvem amb una persona catedràtica a la Universitat de València que ens explicava que tot el tema de la neteja dels carrers per part dels voluntaris que estaven llançant el fang al clavegueram podria arribar a ser perjudicial i que podria arribar a ser un problema de salut pública. Això no treu que es fa de manera ben intencionada. Avui ho abordem des d'un altre prisma. Volem saber què cal i què no cal ara mateix al País Valencià. Perquè potser estem enviant, m'invento, paquets de cigrons, potser estem enviant mantes, i això no és el que cal ara mateix al País Valencià. Clar, vosaltres, què us surt així d'entrada d'enviar com ajuda?
Jo, nena, com sempre ajudo molt, el primer sempre és coses d'higiene personal, perquè no hi pensem, perquè tothom arròs.
Doncs aquesta crec que és bona. Vosaltres què enviaríeu?
Mira, per exemple, la meva escola està organitzant recollida de cubells, motxos, escombres...
Però
clar, botes, sí, el que passa és que tampoc sé si quan arribin ja seran necessaris o no. Però vaja.
Botes també interessants, perquè es veu que molts voluntaris s'estaven afrontant aquestes tasques de neteja desprotegits, que podia ser que et tallessis un peu, pel que sigui, perquè hi ha molta runa, se t'infecti amb aquest fang que està contaminat. Recordem que hi ha cadàvers d'animals i malauradament persones, i malauradament animals, que estan en contacte amb l'aigua, i aquesta aigua pot produir infeccions. Doncs nosaltres volem saber què cal i què no cal ara mateix al País Valencià, i per això parlem amb en Paco Túnez, que és voluntari de la Creu Roja, desplaçat a València. Paco, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com esteu a hores d'ara? Explica'ns on ets i què esteu fent exactament a nivell de voluntariat.
Bé, jo ara mateix estic al Daia, a un col·legi, al Rajolà, i el que estem fent és el que diem multipropòsit d'atenció, que són tres subapartats que fem logística de material, una part sanitària i una part psicològica i social.
Material?
I tot això és una... Material, sí, perquè és molt important, però la nostra forma d'actuar és obrir comptes, que és el que he sentit abans, obrir comptes corrents, per què? Perquè fem la compra a destí i comprem el que es necessita en aquest moment. Perquè, com bé s'ha dit abans, se fa un enviament, però quan arriba és necessari aquest material. No dic que estiguéssim en contra. El que dic és que nosaltres, la nostra forma de treballar de molts anys, és compte corrent i compra a destí.
Clar, l'experiència els hi diu que millor que t'arribin diners en efectiu per poder comprar, ara ho deia en Paco, i crec que ho explicava molt bé, a destí, perquè també estàs anant a un destí que, per sort, de prop hi ha infraestructures on pots comprar, que no pas enviar 500 paquets d'arròs i després de dir... O llegums, no? Que tenim molta obsessió, Paco, per enviar els llegums,
sí,
i crec que llegums no va bé... No és gaire òptim
si no hi ha llegum, aigua,
si no hi ha aigua potable. Ja no et dic llegums seques, però llegums inclús envasades, si no hi ha aigua potable, no convé que enviem aquest tipus de coses, oi?
Sí, i se necessita aigua potable, i l'aigua potable, la primera necessitat és beure.
Clar.
Per tant, però ja dic que no estem en contra. Cada organització, cada institució fa el que creu convenient, sempre en atenció a les víctimes de qualsevol catàstrofe. A Creu Roja el que fem és, sempre que puguem, donació a través de comptes controlades.
Per tant, si voleu ajudar al País Valencià, i ara intento fer com una guia pràctica, eh? Si voleu ajudar al País Valencià, contacteu, per exemple, amb Creu Roja, i el més eficaç serà fer una donació de diners, perquè després Creu Roja, amb tot l'expertesa que té, decideix un comprar què és el que cal i que comprin a destí. Ara bé, que heu enviat ja coses o que teniu material i que preferiu enviar material pel que sigui, quin tipus de material cal o quin tipus d'aliments cal? Aigua potable, mento, eh? Pregunto, Paco. Aigua potable, medicaments, material sanitari, com deia la Brigitta, higiene personal, escombres, com deia en Carlos, pales. Si nosaltres tenim material, per exemple, no sé, m'invento, soc una botiga o soc una farmàcia i tinc un excedent de bolquers, interessa que enviïn aquest tipus de productes?
Bé, nosaltres ara mateix on estem tenim prou material, ara mateix. Nosaltres no gestionem el material, s'està gestionant a través de l'Ajuntament de la localitat i un grup de persones voluntàries que s'autoorganitzen per fer la recepció i distribució d'aquest material. Nosaltres fem altres funcions.
D'acord.
El que veig és aquesta, que ara mateix n'hi ha prou material. Uh-huh. Però, bueno,
per tant, jo ara et preguntaria, sí, a Paco, si la gent ha enviat material que ara no necessiteu, entenc que és l'Ajuntament l'encarregat d'emmagatzemar tot aquest material que ha arribat amb tràilers?
Sí, s'hauria d'encarregar, perquè el material que ha de sortir a qualsevol emergència ha de tenir una recepció, i una recepció s'ha d'emmagatzemar a algun lloc, segur, i lluny de roedors, d'aigües, etcètera, etcètera. Uh-huh. És complicat. Però, entenc, clar, nosaltres, com dic, no fem aquesta funció.
Per tant, perquè la gent ens entengui, si envieu material, això ja depèn de cada ajuntament que estigui recepcionant aquest material, i els voluntaris, que de forma, valgui la redundància, voluntària i autoorganitzada, gestionin aquest material. Ara bé, pel que fa a Creu Roja, el més efectiu, entenc, Paco, és que facin una donació de diners. En el cas de Creu Roja, on podem fer les aportacions?
Hi ha determinades comptes que estan a la pàgina web de Creu Roja Catalunya mateix, i són comptes segurs, i se fa el que nosaltres diem, i el que s'ha de fer és una rendició de comptes, que és la justificació de que aquest diner, que és diner a una causa concreta, se destina a aquesta causa.
Perquè, Paco, ja que et tinc aquí aquests dies, s'ha dit que hi havia falsos captadors de Creu Roja que demanaven diners per ajudar la Dana. Ens confirmes que vosaltres no aneu identificats pel carrer ni per les cases demanant diners a la gent?
Nosaltres sempre que fem qualsevol intervenció sempre anem identificats, sempre. Amb uniforme, però també una targeta acreditativa de qui ets. I abans d'anar, si anem a alguna casa, sempre intentem trucar a la casa. Avui tothom té telèfon i diem: anirà de Creu Roja tal i tal i tal. I sempre la persona sabrà que va una persona de Creu Roja, però anem completament uniformats.
Uniformats i amb una targeta identificativa. Si teniu alguna pregunta pel Paco, endavant, eh? Paco, aleshores, jo ara mateix estic entrant a la pàgina web de Creu Roja. Jo he d'anar directament a Col·labora i fes un donatiu. Jo puc dirigir aquest donatiu directament a les persones afectades per la Dana? Hi ha un botó específic?
Sí, els donatius són... Hi ha de dos tipus, de caràcter general, que va a la institució i fa el repartiment en funció de les necessitats, i a donatius que són específics per a una emergència concreta. En aquest cas, si el que se vol és a la Dana, és una emergència concreta, i aquest diner, el 100%, va a aquesta emergència, no va a altres emergències. Són els dos tipus de donatius que tenim.
En resum, el que ens ha dit el Paco Túnez, voluntari de la Creu Roja desplaçat a València, crec que és claríssim. Hi posem molt bona voluntat enviant mantes, hi posem molt bona voluntat enviant bolquers, i això potser és per una primera fase, no? Entenc, Paco, que no hi ha res, però és que s'enviïn coses, s'enviïn aliments. Ara, en aquesta segona fase, al País Valencià, el que més cal són donacions. En aquest cas, per exemple, un organisme del qual te'n puguis refiar, com és la Creu Roja, entreu a la pàgina web, jo he entrat ara mateix, tu poses fer una donació i et remet directament a la pàgina que et posa si vols ajudar els afectats per la Dana, i allà mateix directament fer la donació. Per tant, ara, diners seria el més efectiu, oi, Paco?
És correcte, sí. Nosaltres pensem que és el més efectiu per això, la compra a destí.
Paco, ha quedat claríssim, la compra a destí, i ara mateix en la teva localització on ets tu, la compra a destí, a què s'està destinant aquests diners?
Aquests diners, aquí comprem material necessari, per exemple, si fem, ja sabem que hi ha persones molt vulnerables que viuen soles. Llavors, són persones vulnerables. Què ha passat que en aquesta catàstrofe, perquè no és una emergència, és una catàstrofe, aquestes persones vulnerables, si volem, multipliquem la vulnerabilitat per 4. Per tant, què necessiten? Material d'higiene, que s'ha comentat abans,
sí.
Material de menjar, aigua, diverses material, com pot ser també medicaments, sempre en prescripció facultativa. Tot això és el que portem a casa d'esta persona. Però que és només el que se necessita per en aquest cas.
Doncs amb en Paco Túnez, voluntari de la Creu Roja, desplaçat a València, crec que hem aclarit bastants conceptes, perquè hi ha una miqueta de merder en com podem ajudar, i de vegades la bona voluntat no és suficient, per tant, intentem posar els esforços allà on toca. En aquest cas, si voleu una organització fiable com és Creu Roja, el més efectiu són les compres a destí, que ells faran amb els seus escandalls i justificacions de la inversió, i també podreu veure on van directament els vostres diners i monitoritzar-ho, entre cometes, al web de Creu Roja, i allà feu un donatiu i podeu seleccionar un donatiu en general a la Creu Roja o en concret als afectats per la Dana. Paco Túnez, moltes gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies a vostès.
Fins ara.
Gràcies.
Clar, és que normalment anem perduts, eh?
No és molt important, i sobretot el que has dit al final, el tema de la traçabilitat d'aquests diners, perquè estic cansada d'escoltar, bueno, a saber on, perquè malauradament han abusat també d'això. Aquests diners on van? Doncs el tema de la transparència és molt important, que sobretot que siguin estaments oficials, nena.
No, però és veritat que moltes vegades no saps on adreçar-te, no? Que saps que vols
perdut,
fer...
Vull ajudar.
Però no saps on has d'anar.
Avui els meus pares m'ho preguntaven, on poso diners?
Clar. I aquesta és la manera de saber, com a mínim, aquesta via. N'hi ha d'altres, però aquesta és una via.
Que ell només ha parat d'on està, que està el Daia, però hem de recordar que hi ha 90 municipis,
clar,
eh?
I Creu Roja actua en tots ells, en tots els que arriba i els que pot. Qui també s'ha posat les piles per ajudar des del minut zero és el Banc dels Aliments. I ara veiem quina és la feina que està fent el Banc dels Aliments, perquè ara dèiem diners, però a veure com ho gestiona el Banc dels Aliments. Saludem ara en Lluís Fatjó, que és el president del Banc dels Aliments. Senyor Fatjó, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ah, senyor Fatjó, no sé si estava sentint l'entrevista que li fèiem amb Paco Túnez, ara mateix, de Creu Roja. Ell ell ens parlava que el més efectiu per ell serien les compres de destí, que per tant féssim donacions. Explica'm com funciona l'acció que fareu des del Banc dels Aliments per ajudar a aquesta zona. Al País Valencià, ara mateix, hi calen més aliments, no hi calen més aliments? Què feu dels aliments que arriben en cas que no calguin?
Bé, doncs, a veure, per endavant, doncs, totes les organitzacions coincidim amb la mateixa idea, és a dir, el que més ajuda són els aliments, perquè són els diners, perquè són els que ens permeten, doncs, cobrir les necessitats que es produeixen al moment adequat i amb el producte més adequat. Per tant, aquesta seria la primera premissa, no? Segon és que, volguem o no, doncs sempre es produeix una reacció espontània de la ciutadania, doncs que fan entrega de productes, s'ofereixen, ho hem vist a València, s'ofereixen per fer de voluntariat, amb una gran solidaritat per part de la ciutadania i amb molt bona voluntat. A vegades, diguem-ne, mica com a organitzacions, nosaltres el que intentem doncs és racionalitzar aquesta solidaritat i canalitzar-la perquè sigui més eficient, perquè ja sabem que moltes vegades aquesta solidaritat, doncs, si no es canalitza bé, doncs no acaba sent adequada, no? Per cobrir les necessitats. Això, per exemple, a València, doncs, han rebut una gran quantitat d'aliments, però, clar, han col·lapsat els magatzems del Banc d'Aliments de València. Clar. I estic parlant que han adequat 6 magatzems, entre ells l'estadi de futbol, i s'han quedat col·lapsats. Clar, tot això que es rep doncs s'ha de classificar, s'ha de reordenar, s'ha d'empaquetar, s'ha d'envasar i s'ha de fer arribar als llocs que tenen la necessitat d'aquests aliments. Hem de dir que en aquests moments les necessitats doncs no, més bàsiques són les més elementals, és a dir, és el menjar preparat, és l'aigua, etc. Són productes d'aquest tipus. I, per tant, doncs, els productes envasats, que seran molt necessaris, perquè una mica la crida que jo vull fer és que aquesta solidaritat que és magnífica, doncs s'haurà de prolongar en el temps, perquè ara hi ha un problema molt puntual i molt greu, evidentment, són els serveis oficials els que han de resoldre aquesta situació que hi ha en aquests moments en aquestes poblacions, però després ens queda el drama de totes aquestes famílies que han perdut tantes coses i que això és un drama que durarà setmanes, mesos, no?
Mira,
per tant,
Lluís,
des del punt de vista...
No, no, perdona que t'interrompi, perquè m'agradaria subratllar això precisament que estàs dient, perquè ja portem dies aquí a la tarda de Catalunya Ràdio dient, sí, d'acord, ara tots ho estem cobrint quan passen 4 o 5 dies. Ahir parlàvem de la gestió que s'està fent dels animals de companyia i també dels animals, tots els caps de porcí, ovins, totes les pèrdues que hi ha hagut en aquest sentit, no? I totes les vides destrossades que hi ha al darrere de tots aquests animals. Serà dintre de 3-4 setmanes quan realment haurem de valorar en quina situació estan ara mateix, i la crida d'en Lluís és, ostres, allarguem-ho en el temps, i d'aquí entenc també que el 22 i 23 de novembre, és a dir, d'aquí dues setmanes, es fa nova edició del Gran Recapte, i aquest 50% d'aliments recaptats o de beneficis recaptats van al País Valencià, precisament per subratllar això que deies ara mateix, Lluís, no? Que l'ajuda s'hauria de prolongar en temps.
Exactament. Els bancs d'aliments el que hem fet ara és prendre un acord de fet, com ja ha començat la campanya del Gran Recapte, perquè aquestes iniciatives espontànies que hi ha les estem canalitzant i enfocar aquesta campanya del Gran Recapte amb aquest missatge. És a dir, aquest Gran Recapte necessitem, doncs, el doble de solidaritat. La solidaritat cap a les persones afectades, que és una solidaritat que es necessitarà per setmanes i mesos, repeteixo, i, per altra banda, la solidaritat amb la pobresa al nostre entorn, que tampoc la podem descuidar. Per tant, aquesta és una mica la crida a la ciutadania.
Per tant, crida a la ciutadania, mantingueu l'ajuda en el temps per poc que pugueu. Ja ens ho han dit les dues organitzacions amb qui hem parlat, Creu Roja i ara, en aquest cas, els bancs dels aliments. En el cas del banc dels aliments podeu fer transferència bancària, podeu fer un donatiu online a través de la seva pàgina web, podeu comprar al supermercat virtual, si us sentiu més còmodes.
És molt fàcil,
directament,
nena.
Carregant a la cistella els aliments que considereu, i si no, per Bizum, el 33596. 33596, més fàcil que un Bizum, impossible. Per tant, parlant en plata, Lluís, si és possible que la gent doni diners i si volen donar material, menjar, en aquest cas, que ho facin, us aniria molt bé que ho fessin durant el 22 i 23 de novembre en aquesta nova edició del Gran Recapte. Ho he entès bé?
Exactament, exactament, això és el que... I algun material que s'ha recollit, diverses iniciatives que hi ha hagut, doncs l'estem canalitzant cap a un magatzem regulador aquí a Barcelona, que hem posat, perquè ens ho ha demanat els companys dels bancs d'aliments afectats, doncs a la seva disposició, però que serà un material que sortirà d'aquí unes setmanes quan faci falta.
Crec que queda claríssim, crec que queda clar i català, i m'agrada posar allò, doncs, un puntet de llum a la foscor, perquè tothom vol ajudar, hi ha molt bona voluntat, però sovint ens trobem que no sabem on acollir-nos. Doncs en aquest cas, aquesta tarda, hem parlat amb Creu Roja, hem parlat amb Banc dels Aliments, i el que ens demanen d'una manera molt prudent és que el més eficaç és fer compres en destí i fer les donacions a través de, o donar diners a través de les seves pàgines web. Lluís Fatjó, president del Banc dels Aliments, t'agraeixo molt que hagis contactat avui amb la tarda de Catalunya Ràdio. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Encara. A veure.
Passen 7 minutets de 4:45 de la tarda. Fem una pausa, agafem una miqueta d'aire i a la tornada parlarem d'una altra derivada.
De què, nena?
L'escolarització, l'educació en el País Valencià de les criatures que estan en territori afectat per aquesta dana. Ara parlem amb ells.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Una nota, un sabor, una textura, una imatge, una idea, una història, una trobada... Tot això és cultura. La cultura la fas tu. La fem tots. Accedeix, crea, gaudeix. Són drets culturals. Ministeri de Cultura.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
Quan pagues els teus impostos tornen. Tornen en cada pensió que torna l'esforç de tota una vida. En una ajuda per emprendre un nou projecte.
tornen a la piscina coberta del teu barri que t'ajuda a mantenir-te en forma. El que dones quan pagues impostos torna a tu. Torna a tothom. El que dones, torna. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar. I aquest 9 de novembre et pot fer emocionar fent-te venir llàgrimes als ulls. 9 de novembre, sorteig extraordinari de la cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis. Celebra'l. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
No és un bon ambient el que sempre es busca? A Madrid, el bon ambient ja el tenim. Si vens a visitar-nos, tria el transport públic. Més espai, menys soroll i un aire més net. Ayuntamiento de Madrid.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Abans del partit d'aquesta nit hem de rentar la samarreta de l'Alèxia.
Fet.
Encarregar les pizzas.
Fet.
Comprar un sofà. Lluís, el sofà.
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo són els Yellow Days. Rebaixes de fins a un 50% a sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Era com un somni enlluernador. Com descorre una cortina damunt un insospitat país de fades. De Paradisos Oceànics, d'Aurora Bertrana.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
4 minutets i seran 3 quarts de 5 de la tarda. Fent la sobretaula amb la Llucia Ramis, amb la Brigitte Lamour, amb en Fran Domènech, amb en Carlos Baraiber i amb l'Ester Vallès, que avui s'ha dignat a tornar a la tarda a Catalunya Ràdio, cosa que li agraïm moltíssim. Menja galetes, filla meva. Quants en portes ja?
Ara en porto 4 de xocolata i 2 que porten com un coco ratllat, em sembla.
Ai, senyor. Va, de seguida anem amb la Sara Canyete, la nostra companya d'informatius desplaçada al País Valencià, que ens parlarà precisament d'això, de l'escolarització de les criatures. Però abans, deixeu-me fer una aturada, perquè acabem de reblar tot el tema de les ajudes, parlant amb l'ONG Farmamundi, que va néixer precisament a València ara fa una miqueta més de 30 anys i que s'ha fixat com a prioritat que aquests municipis del País Valencià tinguin com més aviat millor una farmàcia de campanya per cobrir les necessitats. Les seves necessitats, sobretot més urgents, amb medicació que la gent necessita a diari. Hi ha gent que té medicació per tota la vida. Saludem a aquesta hora en Joan Peris Lluc, director general de Farmacèutics Mundi. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt de gust.
Gràcies per atendre'ns, Joan, que sé que estàs ocupat amb altres coses. D'entrada et preguntaria, heu rebut la trucada d'alguna autoritat o ha sigut iniciativa vostra això d'establir aquestes farmàcies de campanya?
Sí, des del primer moment les autoritats de la Generalitat Valenciana es varen posar en coordinació amb la coordinadora valenciana d'ONGs i varen mantenir diverses reunions per dir quines entitats estaven en disposició de recolzar la ciutadania afectada per la dana, i des de la Generalitat també es varen posar persones a disposició com a punts focals de, en els diferents temes, en els diferents àmbits, tant en la salut com en l'aigua i el sanejament, per poder interlocutar i coordinar i assegurar l'eficàcia de l'ajuda. Uh-huh. Des de Farmamundi, junt amb la resta d'ONGs, varem de seguida contactar amb la nostra Conselleria de Salut per tal d'oferir el nostre ajut. Nosaltres vàrem llançar ràpidament una campanya de captació de fons que, a través del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics de tot l'estat espanyol, es va posar ràpidament en marxa i hem rebut una avalanxa de recolzaments, d'ajudes monetàries.
Bé, m'alegro.
una gran quantitat de subministres, de donacions.
Joan, aniré molt de cara a barraca perquè m'agradaria saber, primer, com pot col·laborar la gent amb vosaltres en cas que ho necessiteu? I després, quins són els medicaments o altres productes sanitaris més urgents o més necessaris per fer arribar a la població?
Doncs mira, avui mateix ens ha arribat de Paiporta, que és una dels municipis més afectats, amb el major nombre de víctimes mortals, la seva regidora de Salut, la Sari Ortí, ens ha expressat una sèrie d'afectacions per diarrees i vòmits de la població i ràpidament necessitaven medicaments de via oral o via intravenosa inclús per frenar aquestes malalties. Llavors, ràpidament, des de Faramundi, en el nostre magatzem que tenim ubicat a Paterna i que afortunadament no ha patit cap dany, hem pogut omplir 19 caixes i amb transports voluntaris autoritzats per les autoritats de la Generalitat Valenciana han pogut penetrar fins al propi centre auxiliar de salut que està acopiant els medicaments i que allí fa les tasques de distribució a la població que ho necessita, sempre en plena coordinació amb les farmàcies, que malgrat no estan operatives tenen allà els farmacèutics i amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de València per coordinar que tot estigui sempre acompanyat per personal especialitzat, farmacèutic en aquest cas, per a rebre la medicació i gestionar-la adequadament.
Em sembla molt interessant aquesta via, és a dir, que la regidora de Salut, en aquest cas de Paiporta, es posi en contacte amb Farmamundi, faci una demanda específica i li feu arribar. Ara jo et pregunto, gent amb malalties cròniques, m'invento, un diabètic d'Aldaia, si ha perdut la targeta sanitària, perquè aquesta és una altra, amb una riuada et pots perdre la targeta sanitària, especialment les dones que portem, no és un biaix sexista, vull dir, està estudiat que les dones portem la documentació més habitualment en bosses de mà i els homes la porten a sobre, si he perdut la targeta sanitària, com m'ho faig per aconseguir aquesta medicació? A través vostre es pot aconseguir o han d'anar al seu ajuntament pertinent i que ells facin la demanda?
Doncs mira, concretament sobre hi ha una associació valenciana de diabetes que el que està fent és identificar aquests pacients en els territoris, anar amb el seu DNI o amb el número de targeta sanitària, amb el SIP, i a qualsevol farmàcia recuperen, diríem, la prescripció de les seves malalties i aconsegueixen, encara que no siguin directament elles les pacients, la medicació i l'entreguen a peu o inclús en bicicleta fins al destí, fins al pacient que ho necessita. Això és una tasca que estan fent excel·lentment bé, així com una altra que també voldria destacar, que és la col·laboració entre Creu Roja i tota la seva força de voluntariat amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de València, on han posat a disposició un telèfon on la població pot trucar i sol·licitar quines són les farmàcies més properes d'allà on estan vivint, perquè a dia d'avui, de 200 farmàcies que varen ser afectades, el divendres ja hi havia tan sols 92 que no estaven operatives i a dia d'avui 55 no estan operatives. La resta sí està. Llavors, per exemple, a Paiporta és un dels 4 municipis que no té de les 9 farmàcies cap ni una operativa. És en aquest sentit que nosaltres estem en coordinació amb totes les autoritats tractant d'oferir aquest servei. Però si hi ha una farmàcia operativa, el canal adequat és la farmàcia.
D'acord. Si hi ha una farmàcia operativa, la farmàcia. Si no, ja poden acudir a vosaltres. Ara jo et pregunto, següent pas, com podem ajudar-vos? Què necessiteu a Farmamundi?
Mira, a Farmamundi, com et deia, vàrem llançar una campanya de recaptació de fons que ha estat multitudinària i volem agrair a tota la població, entitats, tota la solidaritat que ha sigut enorme, enorme. I en qüestió de 5 dies superem ja els 200.000 euros en donació monetària, però també en espècie. En espècie sí cal dir, i t'agraeixo molt l'espai, per recordar que les donacions de medicaments no són permeses, no són adequades, no són apropiades, diguem nosaltres. Des de l'any 2000, l'Organització Mundial de la Salut va emetre una directiva per tal d'evitar les donacions de medicaments, perquè qualsevol medicament que ha sortit del canal del control farmacèutic no es pot garantir que tingui condicions de temperatura, que no hagi estat sotmesa a temperatures inadequades o humitat, o que estiguin en mal estat. És per això que es recomana que qualsevol medicament sigui oferit per via del sector farmacèutic, bé la distribució, laboratoris o oficines de farmàcia. En aquest sentit és que Farmamundi no recull medicaments que hagin sortit del canal. Mm. I recomanem, és molt més efectiu un euro per transformar-lo en productes sanitaris o en medicament dintre del canal i dintre del control de la traçabilitat fins d'origen a destí que una capsa sencera de medicaments.
Crec que ha quedat clar i català, com en el cas del Banc dels Aliments, com en el cas de la Creu Roja. Hi ha un tema, en aquest cas, un tema de seguretat i de poder comprovar que aquests medicaments no han estat manipulats. És a dir, donem més un euro que en una caixa d'Aumentine mig oberta que tinguem a casa. Enteneu-me. Per tant, tornem a estar al cap del carrer, que el més interessant és compra a destí, en el cas d'aliments o de material, i enviament a través d'aquest circuit de farmàcies o d'aquest col·lectiu de farmàcies associades a través de Farmamundi. Per tant, si voleu ajudar a Farmamundi, voleu destinar els vostres diners a la compra específica de medicaments que vagin destinats, valgui la redundància, al País Valencià, ja ho sabeu, una via fàcil, Bizum. Bizum, que el tinc aquí mateix.
Aviam, nen, el número.
Mira, apunta, 04941.
Com?
04-941. Ho tens apuntat?
Sí, 04-941.
Sí.
Això és molt modern i molt fàcil de fer, nena. Ho sé fer jo.
04-941. De tota manera, si entreu a Farmamundi, a la seva web, allà podeu trobar tota la informació. T'agraeixo moltíssim la paciència. Joan Peris, director general de l'ONG Farmamundi, moltíssimes gràcies i molts ànims. Una abraçada.
Una abraçada molt forta i moltíssimes gràcies per la vostra tasca. Adéu.
Queden 10 minutets perquè siguin les 5 de la tarda. Nena, i ara sí, què et passa?
És que m'ho faig a sobre, perquè resulta que us vull felicitar. Jo tinc la sort de poder col·laborar un cop a la setmana, una horeta i mitja. Però des de fora, que a Vandellós vam tindre ahir l'alerta i tot això, feu una gran feina i sobretot de molta companyia. La ràdio és màgica, nena, i molta gent em trucava a mi dient, no, si jo només vaig un cop a la setmana. Doncs les veïnes i veïns superagraïts de la companyia i de les notícies i la feina que esteu fent en els llocs. I fa estona que volia dir-ho, nena, i ja està. Te vull felicitar. He quedat bé, nena.
Has quedat estupenda,
és
nena.
És que no sé parlar pitjor.
Vinga, va, anem de nou al País Valencià, seguim amb la mirada posada allà per, en aquest cas, parlar d'educació. Després de gairebé una setmana, avui la majoria de centres de la ciutat de València han reprès les classes. En quines condicions ho han fet? I en quina situació queda tot l'alumnat de les poblacions més afectades per la Dana? Li traslladem les preguntes a la nostra companya, la Sara Cañete, que és de la ciutat de València, amb l'assistència tècnica de la Matilde Seoane. Ja ho diré. Sara Cañete, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ai, com ha sigut aquest primer dia?
La Mati també està aquí,
La Mati, sí. Hola, Mati.
Hola, nena. La Mati és molt guapa, nena.
Hola,
i molt
hola, guapes. Què tal?
La Mati és estupenda.
Estem totes aquí a punt.
Molt treballadora, diu. I molt neta. Només et faltava dir això.
Polida.
Tu que m'estimes, Brigitte.
Ai, és que és de bo.
Sara Cañete, Matilde Seoane. A veure, sabem quin ha sigut el percentatge d'assistència a les escoles? Quants alumnes i professors han pogut anar avui a l'escola?
No tenim xifres globals. Nosaltres aquest matí hem anat a 3 centres i el que hem detectat és que les afectacions eren molt diferents. La més nombrosa sí que ens l'hem trobat a l'Institut Lluís Vives, que de fet és un dels centres més grans de la ciutat. Aquí hi ha 1.000 alumnes i aproximadament uns 100 professors, i ens deia el director a primera hora que faltava un 20% de la composició del centre, tant d'alumnes com de professors. En la majoria dels casos és per un problema de transport, tot i que també ens deia evidentment doncs, que hi ha alumnes o hi ha professors que en aquests moments doncs, estan centrats en les tasques de neteja de casa seva i, per tant, alliberats d'anar a treballar en aquest moment. És veritat que és una reobertura després d'una setmana que, si l'haguéssim de resumir en una paraula, l'Hisenda jo diria que és el retorn més necessari, perquè tothom, al final, aquests dies a casa seva, fins i tot les famílies, no, que el seu domicili o la seva localitat no ha estat afectada, avui tothom estava molt remogut, hi ha hagut molt nerviosisme també entre els nens i era un intent de que poguessin recuperar certa rutina. Deixa'm que et passi el testimoni de dos pares que ens hem trobat a la porta de l'escola Sant Juan de Ribera.
Yo creo que también estaban encantados de estar en casa de vacaciones, pero con una sensación rara de nos ven raros, nos ven preocupados, nos ven hablando de gente.
També veure notícies li cansava i a vegades es posava un poquet a plorar perquè s'angoixava. Però després són xiquets i després es posen alegre quan veuen gent amb graneres o escombres per anar, doncs es posa contenta i diu que estic contenta perquè la gent col·labora.
doncs com veus aquesta, no, muntanya russa emocional, eh? Aquí tothom anava avui de punta a punta. Això també és el que ens estem trobant aquests dies als pobles. Ahir, per exemple, vam anar a Paiporta, tothom és extremadament amable en el primer minut, no? S'acosten a parlar amb tu, però sembla que estàs mantenint una conversa normal i de cop es trenquen, perquè és que tot clar, plegat costa moltíssim d'assumir en aquests municipis tan afectats, però també aquí, no? Que al final a València el contrast per nosaltres també és molt bèstia, i estàvem a Paiporta, no hi ha un racó on seure perquè tot està enfangat. Vam aterrar aquí al vespre, vam sortir a fer una volta i vam dir, ostres, que bé tenir els carrers nets, no? Prens consciència de coses d'aquestes. Hem parlat també amb alguns dels alumnes i m'agradaria sobretot que poguéssiu escoltar un testimoni, el de la Laia, que és que a mi m'ha sorprès molt, és una nena d'11 anys. Me l'he trobat a l'escola i de cop em fixo i li dic, ostres, que portes un crespó negre. I em diu que sí, i mira el que m'ha explicat.
Perquè el vaig veure a moltes plataformes, a YouTube, Instagram, Facebook, i vaig dir, si ells porten un, perquè jo no. I que és el respecte pels difunts, persones que aún no han trobat.
I per això el portes tu ara.
Per això el porta jo.
Què et sembla?
Ai, per favor, nena, això és preciós.
Em sembla preciós i entenc el que deia Sara, que deies, ostres, és un retorn dels més necessaris, perquè encara que sigui una falsa sensació de tornada a la normalitat, m'imagino que a les criatures, que ja no és fàcil per una criatura entomar tot el que està passant al País Valencià, necessiten alguna cosa a la que aferrar-se, alguna normalitat a què tornar, entén-me, eh? Una normalitat molt,
sí,
entre cometes, no?
Una certa rutina,
una
i tant,
rutina.
I també pel que, el que ens deien els pares, que porten molts dies veient moltes imatges en loop per la televisió, per xarxes socials, els hi falta context, els hi falta un espai també on poder-ho processar, i amb això, com també va passar d'alguna manera amb la pandèmia, que és una situació a la que aquí es remet la gent constantment, doncs és un lloc per poder-ho intentar guiar una mica, acompanyar-ho i pair-ho tot plegat. Llavors, aquesta és la situació que ens hem trobat a València. Si et sembla, també em sembla interessant explicar-vos què està passant amb els nanos que avui no han pogut tornar a un centre educatiu.
Em sembla molt interessant, Sara, fem una cosa. He d'anar a un bloc de publicitat, anem al butlletí i a la tornada seguim amb tu, perquè m'interessa molt. Sé que tens molts talls, molts testimonis, m'agradaria sentir-los a tots plegats amb calma, Sara. Per tant, Sara i
perfecte.
Mati, si teniu temps, deixeu-me res, 4 o 5 minutets i tornem amb vosaltres a la crònica i m'expliques aquestes criatures que precisament no han pogut assistir als centres escolars. D'acord?
Aquí ens quedem. Moltes gràcies.
Fins ara, Sara Canyete i Matilde Seoane. Lucía Ramis, moltes gràcies per venir amb nosaltres.
Vosaltres, una ferrada.
Brigitte, no marxes, eh?
No, que jo tinc galetes aquí encara.
Si no s'acaben les galetes, ara tornem, va.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Quan el cos et demana caldo, no te'n demana un de qualsevol, sinó aquell caldo tan bo, amb aquell sabor natural de veritat. Aneto, el caldo que et mereixes.
15 són 15, 15, 15, 15. 15 són 15, 15, 15 són. 15 anys a Rec.0. El festival de moda, música i menjar de carrer d'Igualada. Del 6 al 9 de novembre, vine al Rec. Segueix el circuit de les pop-up stores amb les vendes especials de més de 100 marques i disfruta de la música en viu i del menjar de carrer. Del 6 al 9 de novembre, Rec.0 a Igualada.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Un gelat que no es desfà, unes superorelles, una màquina de fer pessigolles o un caiac que no bolca mai. La ciència és plena de reptes, aparentment impossibles.
Faraday, ja disponible al Super 3.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Tenir prou.
L'Hospitalet de Llobregat s'omplirà de música i poesia amb el festival Acròbates. Del 7 al 24 de novembre, la 19a edició acull una programació diversa, compromesa i per a tots els públics amb Mishima, Lídia Pujol, Pere Arquilluer, Toti Soler, Vermuts Poètics i molt més. Més informació a facròbates.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El 13è Festival del Joc, Dau Barcelona, arriba amb activitats per tothom. Una proposta gratuïta que celebra el joc com una experiència cultural que connecta, educa i diverteix. Vine a jugar amb nosaltres i uneix-te a la partida. els dies 16 i 17 de novembre a la Fabra i Coats. Més informació a festivaldau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. They're eating the dog. El 5 de novembre, el món pot canviar de rumb. Donald Trump i Kamala Harris s'enfronten en unes eleccions decisives als Estats Units. I al matí de Catalunya Ràdio hi serà per explicar-ho.
Fins aquest dijous, especial eleccions als Estats Units amb Ricard Ostrell.
I amb Francesc Garriga, amb Cèlia Cernadas, Frederic Vincent, Luis Rojas Marcos, Valentí Fuster i Ariadna Farrés.
A més, l'anàlisi de Laia Balcells, Núria Ribó, Gustau Alegret, Ferran Fernández, Sílvia Còpolo i Xavier Vilà.
Viu la setmana decisiva de les eleccions dels Estats Units amb el matí de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.